Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre, salutacions als oients de Ràdio Balaguer. Quan comencem tot seguit l'agrografia d'avui dilluns, dia 10 del mes de febrer, l'espai de Ràdio Balaguer, que com sempre dediquem a parlar del sector agroalimentari, de tot allò que l'envolta. Per fer el programa, comptem com sempre amb la presència del seu impulsor, el Josep Maria Roig. Molt bona tarda, bon vespre, Josep Maria.
Bon vespre,
gràcies,
bon vespre
com sempre, per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Avui el Josep Maria vol parlar d'informes, estudis, realisme, utopia. Li has posat aquest títol al programa d'avui, tot relacionat amb aquest sector agroalimentari que dèiem.
Exactament, sí, sí, sí.
Tot i que doncs, puntualitzarem o abordarem dos sectors en concret, com és la fruticultura i el sector del porcí.
Exactament, molt estupendo.
Per parlar de diferents qüestions al respecte doncs, d'això que ara dèiem, d'informes, estudis, realisme i utopia, el Josep Maria ha convidat avui qui és el president de la Institució d'Estudis Agraris Catalans, el senyor Jordi Sala. Bon vespre.
Bon vespre,
Jordi, per venir.
Gràcies per convidar-me.
Per tornar a ser aquí, no és la primera vegada que el Jordi doncs, accepta la invitació del Josep i ens acompanya en l'agrografia.
Molt bé.
I també tenim avui un altre convidat, que és el Pere Arderiu, de Bellvís, empresari agrari, fructicultor. Aquí també doncs, saludem, donem la benvinguda. Gràcies, Pere, per venir també avui.
Sí, hola, bon vespre. Moltes gràcies per convidar-me.
Dèiem, avui parlarem d'aquests temes que ara anunciàvem. Josep, també, a mesura doncs, que anem avançant en el programa, tens previst doncs, trucar al senyor Joan Graells, que és porcicultor de cercle tancat, en aquest cas.
Exactament, sí, sí.
Això ho farem al llarg del programa. De seguida conversarem amb els nostres convidats. També escoltarem la reflexió que habitualment fa el Josep sobre el tema que tractem a l'inici del programa. I la part final la dedicarem, com sempre, a parlar de l'actualitat agrària, convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura. Farem també l'agenda amb el repàs de diferents jornades tècniques i acomiadarem, com sempre, aquest espai amb música. Josep, feta la introducció, la presentació també de les persones que ens acompanyen, dels convidats d'avui, és moment ara, ja sí, com dèiem, d'escoltar la reflexió sobre el tema que tractem avui, que dèiem, això està relacionat amb conceptes com realisme, utopia, informes, estudis...
Doncs pues molt bé, pues
a veure si ens aclareixes, ja. Si ens ho aclareixes una mica,
molt
això.
Molt bé, doncs pues mira, jo tenia pensat aquí tenia un escrit que més o menys... organitzant, fent un esquema sobre aquest assumpte, però saps què? Ho farem a capella, oi? Perquè em sembla que estem davant de dues persones molt professionals que saben el que porten entre mans. En Jordi, pues, Sala va vindre aquí com a director general de desenvolupament rural al seu temps. La gravació la guardo amb tot el carinyo del món i va ser un èxit, oi? I el Pere Arderiu no ha vingut mai aquí. Benvingut, la primera vegada que ve, no crec que sigui la última, la darrera. Ell és un professional garantia, vull dir, sap el que és la fruita, sap el que és el món del sector agroalimentari i, per tant, doncs, estem en molt bones mans. Per tant, que fer una cosa escrita, portada, preparada, no ho veig escaient davant de les dues persones que tenim aquí. El títol potser és molt així rocambolesco, allò de dir informes, estudis, realisme, utopia, etcètera, etcètera, però avui se treballa sobre estudis, sobre projeccions, sobre en fi, en el món que estem de la robòtica, del digital, etc, etc. No podem treballar d'una forma aleatòria, allò que abans, no sé si el Pere sí que recorda que era seu antigament, eh? De dir, anem a plantar i plantem a passes, oi? Tantes passes d'aquí, avui se planta ja amb una amb l'oi digital, se parlen en sistemes ja molt ja avançats, després el Pere mos ho matisarà, i per tant les coses se fan d'una altra forma. Abans de fer una cosa, se fa el projecte, se fa l'estudi, se fa a veure quina prescripció queda, etcètera, etcètera, etcètera. Però, a més, aquí tenim avui en Jordi Sala, que és el president dels Estudis Agraris Catalans. Vull dir que tenim que saber quins estudis fan aquesta gent, per què els fan, en qui van adreçats, quina eficiència tenen. És a dir, aquest és l'equip de la qüestió i el perquè ell està avui aquí. Amb el complement doncs, d'un fruticultor de talla, un ramader de talla, que digui de veure quina relació tenen els estudis amb la realitat. Aquesta seria el pròleg i aquesta seria la reflexió.
Doncs molt bé, doncs sense més preàmbuls, si et sembla ja comencem a parlar d'aquestes qüestions amb el senyor Jordi Sala i amb el senyor Pere Arderiu. Quan vulguis els pots fer la primera qüestió, Josep.
Comencem pel senyor Sala i acabarem potser pel senyor Pere Arderiu. Senyor Sala, què són un estudi? Què és la seva institució?
Ui, la meva institució és una vella institució, perquè va ser fundada per Prat de la Riba. Quan hi va haver la Mancomunitat i es va voler començar a estructurar el país, Catalunya, Prat de la Riba va prendre una sèrie d'accions, com va ser crear l'escola industrial, l'escola de biblioteques, com va ser fer la xarxa de camins rurals, d'intentar donar servei de telefonia a tot el país, però entre això ell va considerar que era molt important que Catalunya tingués una acadèmia científica. I l'acadèmia científica va ser l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans, que normalment és conegut perquè el primer encàrrec que va fer va ser en Pompeu Fabra perquè normalitzés la llengua catalana, també a la vegada es va crear la filial de matemàtiques, de química, de no sé, i també la d'Estudis Agraris. Lògicament, l'Institut d'Estudis Catalans ha tingut una vida paral·lela a la vida política d'aquest país. És a dir, l'any crea Prat de la Riba, immediatament ve la dictadura de Primo de Rivera, amb la qual l'Institut passa un segon terme, ve la República, torna a ressorgir, ve la dictadura, torna a estar sota terra, i el primer que va fer el president Tarradellas quan va vindre va ser tornar a rehabilitar l'Institut d'Estudis Catalans. I des de llavors, la IFEA, la Institució Catalana d'Estudis Agraris, és la part d'aquesta, de l'Acadèmia de Catalunya, que es dedica a tot el món agropecuari, en el seu més ampli sentit.
Pere, moltes gràcies per haver vingut aquí. Teodoroni, el senyor Sala ha vingut des de Barcelona. Això és molt bé agrair. Pere, havia sentit alguna vegada l'Institut d'Estudis Agraris Catalans? Els havies sentit anomenar? Vull dir, havies rebut alguna cosa d'ells? Has tingut contacte?
A veure, contacte directe no havia sentit a parlar. Sempre que, pues, bueno, jo ja havia estudiat en diferents escoles agràries i sentir parlar de l'Institut d'Estudis, sí, però profunditzar-ho no, tampoc no és...
Pues avui podrem profunditzar-ho.
D'acord.
Tu quan fas alguna cosa a casa, fas aquestes plantacions noves ja vanguardistes, fas un informe previ, fas un estudi previ, el feu?
Home, com a pagès intentem dintre del que és el nostre món... Pues intentar enterar-nos i saber quina és la situació i quina és la millor o el moment o segons la situació dels canvis que hi ha, pues adaptar-nos i fer sempre intentar fer un pla de viabilitat, intentar encarar, som a 2020 i fer pues, cada vegada et proposes el seu moment, que és el que avui en dia és la millor o creiem que són els millors models productius a seguir. Ja. Creiem que hi ha un canvi important, una tendència una mica amb interrogant perquè la situació doncs està canviant amb el sector, crec jo, agrari general, i intentem dintre del que és el fruticultor a nivell familiar doncs feu el millor possible.
I senyor Sala, un estudi és com una comissió que es forma, que se compon i s'inventa per no fer res? Vull dir, un estudi que se'n va després al calaix...
Hi ha de tot, hi ha de tot.
Quins tipus d'estudis?
Hi ha de tot. Aviam, nosaltres, més que fer estudis sobre temes de l'actualitat rabiant, el que fem és una mica estudis més de prospectiva, no? De cap on pot el sector. No ens fiquem tant si el govern ho fa bé o malament, sinó com ho veiem. Per exemple, en el sector, el que... tenim molt clar, i això ho coincideix tothom, que la població mundial va creixent, que estem a 7.000 milions, que passarem a 10.000 milions segons preveu Nacions Unides, que la gent cada vegada vol menjar millor, vol tindre una dieta més variada, més equilibrada, que per això farà falta produir més aliments dels que s'estan produint ara, però que a la vegada la terra que hi ha cultivable és la que hi ha, tenim l'aigua disponible que hi ha és la que hi ha, i el canvi climàtic pot fer que variï molt les coses. Aleshores, una mica, dius, escolta, tot això com ho lliguem? Com ho lliguem perquè sembla contradictori. Estem demanant a la gent que produeixi més, però a la vegada hi ha molts factors limitants. Aleshores, aquí té un factor clau, la tecnologia, evidentment, de dir, escolta, fem les coses ben fetes, que almenys puguem fer molt més, i aquí pues, vindrà tota la revolució pues, des de la informàtica, la 5G, Big Data, etcètera, etcètera, que tot això ja s'està aplicant d'alguna manera. Però també canvis, corrents filosòfiques de fons. Hi ha corrents filosòfiques de fons, com per exemple estem veient la nostra joventut, sobretot, que les tècniques que té el veganisme comença a funcionar, que la consciència animalista, el benestar animal va molt més lluny del que alguns es pensaven, etcètera. Però tots aquests elements que són corrents de fons també els intentem anar a incorporar per veure tot això, quines repercussions pot tenir en el sector. No? Això lligat amb la tecnologia, per exemple, estem veient com els Estats Units, com Alemanya i tal, comencen a fer hamburgueses ja absolutament de laboratori, de cèl·lules mares o vegetals. Bueno, doncs tot això com pot influir en un sector tan important a Catalunya que té un moment dolç ara com és el sector de la carn? Pot ser una incògnita que el futur ho faci canviar? No sé, ja ho veurem, però amb això una mica és el que estem intentant, avançant-nos, oferir estudis, que alguns queden al calaix, nosaltres procurem que vagin a les administracions i a les organitzacions, però senzillament, o sigui, deixem sobre la taula i a partir d'aquí és el seu problema si en fan cas o no, i si l'han fet bé o l'han fet malament, i això ho han de jutjar i han de prendre les decisions.
Pere, davant d'aquesta plataforma, d'aquesta base que ha dit el senyor Sala, que és molt forta, és perquè avancen molt, cosa que moltes vegades, segons en quins nivells, pues, ni mos ho entenem, doncs quin estudi, quina informació li demanaries o què li demanaries que fes pel sector vostre?
Bé, nosaltres com a sector, doncs primer una mica més de dir de realitat d'en aquest moment cap a on realment o més o menys hi ha una mica d'incertesa amb el tema climàtic, amb el tema de l'ecologisme, sembla que hi ha una sensació molt... Llavors és un... saber una mica, perquè pues, com a petit productor que som, i sàpiga una mica quins, a grans trets, cap a on, o quin és el camí a seguir, perquè hi ha un canvi important i doncs estem una mica a l'expectativa d'una nova manera de produir, sigo amb l'ecologisme, sigo més amb tècniques més professionals, intentar doncs trobar el nostre linxol de mercat, diguem, sigui amb intentar ajustar costos de producció, amb intentar reduir mà d'obra, ja que els costos els tenim molt, o estem en un moment d'unes rentabilitats molt justes, i també saber una mica a grans trets cap quina és la situació on ens trobarem a partir d'ara.
Pere, davant d'això, davant del que has mostrat també, d'aquesta base que tu has ficat ara, doncs quines són les innovacions que feu a casa vostra quan feu amb alguna nova inversió amb fruiter, o amb el que sigui, però amb fruiter sobretot, quines són les innovacions que feu perquè sigueu competitius, vaja, perquè avui s'ha de ser molt competitiu.
Bé, nosaltres creiem que avui dominem els paràmetres que dominem, que uns és els costos de producció, ja que la comercialització i la moda o l'actualitat del moment és la que és. I llavors nosaltres intentem, doncs, el nostre repte és intentar canviar el tema de formacions sobre plantacions, intentar reduir, doncs, intentant-nos ajustar costos de mà d'obra. Això vol dir en plantacions més intensificades, amb uns tipus de plançons diferents, amb varietats ja més o tipus club o més exclusives, i intentar trobar una manera de produir que ens rebaixi els costos de producció, sobre un 15, un 20, 25%, que creiem que és el lloc on nosaltres podem incidir, ja que el preu de venda no el dominem, ja que la gran distribució ens portarà producte ecològic, hem d'anar més al bio, intentem millorar i fer plantacions, ja que en diuen, doncs, amb dues dimensions, que és intentar mecanitzar i substituir part de la mà d'obra que hem tingut molt elevada fins ara i que ens costa de competir amb d'altres països, i és saber una mica, doncs, si la direcció és la correcta o no, ja que les inversions que s'està proposant aquest canvi són molt importants i saber una mica, diguem, la direcció que prendrà, sigui Europa o siguin les grans distribucions.
Senyor Sala, amb persones així, vull dir, sembla que no pugui fallar això de la fruticultura. Sembla que no pugui fallar. Yeah. Perquè quan vostès fan un estudi, com ho fan? Quins són els passos a fer? Com se ho informen? Cap on va aquest estudi? Vull dir, com queda confeccionat?
Nosaltres no ho podríem fer si no hi hagués persones com ella que ens donen les dades reals, no? Perquè si no, a vegades, si només fas cas d'informes previs i tal, poden ser una mica distorsionats, i ens agrada partir de la realitat, i per això estem en contacte molt amb els pagesos, però també amb les universitats, amb l'IRTA, etcètera, etcètera. Aviam, jo diria que els productors de fruita ho estan fent molt bé. S'estan adaptant, s'estan tecnificant, etcètera, etcètera. El que està fallant en aquests moments, per una part, a nivell de productor, és que estan poc estructurats, poc agrupats, tenen poca capacitat de negociació, i per altra banda, que a l'altre cantó de la cadena sí que hi ha gent molt potent en quant a que hi ha una disfunció, una descompensació entre la capacitat negociadora del productor amb les grans cadenes comercials. Aleshores, ells ho estan fent molt bé, però el valor afegit es queda pel mig amb d'altres, i aquí sí, i crec que fins i tot el Congrés d'Unió de Pagesos demanava que es comencés a parlar d'una llei de cadena alimentària. Una llei que nosaltres aquí sí que hem fet algun informe, dient, escolti, sempre que es parla d'això, la competència, l'organisme de defensa de la competència s'oposa, perquè diu que això no pot ser, que hi ha d'haver regulació de mercat i tal, però sempre hem fet informes dient que el propi tractat de les comunitats europees preveu que hi pot haver casos d'excepcionalitat, i l'agricultura podria ser un cas d'excepció precisament per la triple o quadriple funció que fa, perquè és la gent que produeix, ens dona aliments, però manté el territori, manté el medi ambient, evita el despoblament, etcètera, etcètera. Està fent una sèrie de funcions que no se li paguen i que hauria de pagar algú, i com que no se li paga, hi ha uns valors intangibles, i aquests valors intangibles se li han de compensar d'alguna manera, i llavors creiem que aquí podria haver una compensació. També hem fet algun altre informe dient que la política agrària ha fallat absolutament, perquè quan es va crear la política agrària als anys 60, es va fer amb dos motius. Un, que el consumidor tingués productes alimentaris barats, accessibles, i segon, que el pagès tingués una renda equiparable a la resta de sectors. S'ha aconseguit que tinguem productes alimentaris molts i barats. Ara, s'ha aconseguit que el pagès tingui una renda equiparable als altres sectors? O veiem que la tendència és que es va obrint aquesta escletxa, no? Aleshores, si això és així, la política agrària s'hauria de replantejar. Jo crec que en aquests moments la comissió actual hi comencen a haver veus que estan dient això ja.
És a dir, davant d'això, qui dius, Pere?
Home, jo crec que hi ha un sector bastant debilitat amb el tema de que una part, jo crec que potser sí que estan una mica desorganitzades les, diguem, el sector en general, però jo crec que el pagès està intentant corregir, està intentant tirar, tot i que està molt complicat, perquè avui els rendiments que està donant, doncs és un sector tocat i és greu la situació. Llavors, d'acord que veiem el camí, però és molt costós, tal com estem avui amb els nivells que estem de costos i de canvi estructural que s'ha de fer, és molt complicat, i la gent està més aviat poc receptiva. Per què? Perquè les inversions són molt elevades. Ficar-te... hi ha un interrogant una mica gran, i realment el sector té por. Ja intentem tecnificar, intentem fer les coses bé, però el canvi, el sector està tocat, i si no s'intervé relativament aviat, serà una situació una mica
greu.
D'abandó, segons el sector de l'os, és un sector que realment hi havia una superproducció, la qual s'intenta regular, però realment el productor d'aquest tipus de producte està molt, molt,
molt... I creus enfonsat. Que el sector, com apuntava el senyor Sala, hauria d'estar més unit per intentar fer més
sempre
força?
Sempre hi ha hagut sempre s'ha dit que hi ha hagut una desunió entre cooperatives, o entre el comercial, no sé res, que tothom ha volgut fer una mica el seu camí. Crec que a poc s'ha intentat, perquè no funcionava, ell mateix s'ha anat tornant a tancar amb mans més grans, i bo o dolent. No sé, potser és una manera d'anar més ordenat, també. El que està clar és que avui ens haurem de replantejar el que et dic, és molt important saber cap a on podem tirar, perquè les sortides cap a on ens encara Europa, cap a on ens encara la nova EDUN, l'ecologisme en general, i a partir d'aquí treballar en pau ferm, perquè no és fàcil fer inversions de les que necessitem fer amb els marges que tenim, no és gens fàcil. Llavors és important que ens donin que puguem xafar ferm. Que no,
Pere, sigui... perdó, hi ha una pregunta, faré una pregunta ara, una qüestió potser és una miqueta mal intencionada, però tu la pots contestar molt bé. Aquí estem a pocs quilòmetres d'una zona que es diu Girona. Com és que allí diuen que funcionen i aquí no funcionem a Lleida?
Bueno, jo crec que Girona és un altre sistema una mica diferent. Potser són productors, és cooperatives realment més petites, amb productors amb més quantitat d'hectàrees, diguem, potser més professionalitzats del que tenim aquí. No vull dir que els d'aquí no ho siguem, però són empreses amb un volum diferent. I doncs això potser fa que vagin més a la una, més unificats, i a la vegada treballen potser, que diuen, un pas per endavant, o hi ha una visió més concreta del que volen. I aquí,
senyor Sala, sí. Més... quan fan un informe tècnic, un informe econòmic, un informe social, perquè vostè ha tocat abans al principi del preàmbul, ha donat pues, que fan tot tipus d'informes, sobretot tipus psicològics, tipus... que això és molt bo, és molt important, perquè a darrere de tota acció hi ha la persona, i la persona, pues, el seu cap, els seus neures, pues, les veu d'una forma, les veuen les coses d'una altra forma. Com s'avalua? Com s'autoavaluen si un informe veuen que ha anat per bon camí, per una bona fi? I quina és l'estructura d'organigrama com que vostè treballa? Vull dir, quins són els pressupostos, quantes persones, etcètera, etcètera. Com té muntat això?
Bueno, som una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquests moments tenim uns 350 afiliats. És gent procedent de tots els sectors. Estem en contacte amb totes les escoles agràries, estem en contacte amb l'administració, estem en contacte amb els sindicats, i el que intentem cada vegada és fer informes que toquin bastant de peus a terra. Ell, per exemple, ha fet diverses vegades esment al tema de l'ecologisme. Jo crec que és un dels temes importants, que agricultors i ecologistes arribin a un pacte. Vull dir, últimament nosaltres hem posat sobre la taula la política que està seguint a casa nostra amb els espais naturals. Hi ha espais naturals que tot el municipi sencer està dins dels espais naturals. Aleshores, s'ha de fer una política, evidentment, que aquell espai natural es preservi, però que la gent que visqui dintre tingui oportunitats de guanyar-se la vida amb la feina que sempre ha fet, i que gràcies a aquesta feina allò ha sigut un espai natural, no? Aleshores, amb tots els processos participatius que hi ha hagut, hi hem intervingut i hem acabat fent una sèrie de propostes o d'indicacions al conseller, en aquest cas, de Territori i Sostenibilitat. Ho tindrà en compte o no? No ho sé, però sí que li hem fet aquesta sèrie de reflexions, no? I això ho estem fent en diversos aspectes. La setmana que ve, el dia 24, fem una jornada perquè Nacions Unides ha declarat aquest any l'any internacional de la protecció vegetal, perquè considera que les plagues o les bactèries o els virus, etc., fan malbé quantitat de producció, la qual es perden molts aliments, s'ha d'intervenir en productes fitosanitàries, amb la qual s'intervé sobre el medi ambient, i això també té conseqüències socials, perquè allà on no es pot intervindre, que són les regions més pobres, això pues, que hi ha més pobresa, més fam, etc. Bueno, pues, fem una jornada sobre tots aquests aspectes, però no tan sols productius, perquè també a Catalunya estem veient com, per exemple, ens estem quedant sense algun tipus de plantes degut a algunes malalties que estan venint i que no se li veu solució, no? Aleshores, dius plantes de muntanya, ornamentals, etcètera, no? O la xilella que està afectant els ametllers o les oliveres. Bueno, doncs estem fent una mica la veu d'alarma. Escolta, ho tenim a València, que no hi és, però pot venir. Veiem com hi ha coses que estan afectant, que ens estem quedant sense alguna de les plantes típiques de la nostra vegetació, i estem fent una mica el toc d'alarma. Sabem que no es pot arribar a tot arreu, sabem que és molt difícil combatre-ho, però almenys si algú posa sobre la taula, doncs, hi ha més possibilitats de que la gent col·labori amb intentar solucionar aquests problemes.
Té un pressupost alt l'institut? O la institució, perdó.
No, nosaltres ens movem en pressupost.
O l'equip de persones, vull dir,
l'equip de persones, bàsicament tots són voluntaris, el qual s'ha d'agrair perquè la junta directiva som unes 20 persones que estem distribuïts en seccions, hi ha la secció de ramaderia, d'agricultura, protecció vegetal, etcètera. Hi ha una secció que funciona molt bé, que és Jardins i Jardiners, que també estem intentant amb aquesta via pues, obrir tot. Catalunya ha tingut grans paisatges, i doncs, també és un tema de que dona sortida a un cert tipus de conreus, no? Tot el que és la jardineria i la rebosteria. I el pressupost que tenim fixa és 12-13 mil euros, per arribem als 30 i pico, sempre a base de col·laboracions en diverses empreses, entitats, etcètera.
Pere, a tot això de la identificació que diu el senyor Sala ara de productes ecològics, sabem que hi ha productes de proximitat, de producció integrada, hi ha una sèrie d'identificacions enormes. Això a vosaltres us mareja com a productors? Ho veu bé tot això? Vull dir, és bo, és un benefici, és un valor afegit, no és un valor afegit? Què és això?
Jo crec que més que un valor afegit és algo ja exigible. Vull dir, avui per avui la tendència és que siga una producció integrada o diguem-ne intentar tractar
IGPs, tot
sí,
això.
Sí, IGPs, Global Gaps, avui està sobre dins d'una normativa, crec que com a filosofia hauria de ser així, perquè realment només és anar a tractar el moment on la plaga arriba a uns nivells problemàtics o és un començament. El que sí que és un cost afegit al productor, la qual cosa a vegades no és recompensat com hauria de ser. Vull dir, una mica dintre del producte, doncs, nosaltres ens exigeixen un seguit de que trobem normal que sigui així, el que crec que hauria de ser més correcte, una cosa més equitativa també amb el preu final d'aquest producte, ja que s'està treballant, creiem, amb una qualitat i d'una manera determinada a fer les coses. Bé, també no hi ha altra sortida que ser així. Avui el model és aquest i no el podem, no, la tendència és aquesta i s'ha de fer. El que passa que és poc remunerat, crec jo, el sector està poc remunerat pel que estem fent.
Senyor Sala, què creu dels molts tractats que es fa que semblen que no s'apoyi a les produccions nostres o bé els hi fan mal? Tots aquests tractats, perquè n'hi ha molts de tractats, en Marroc, amb el tractat atlàntic, el tractat del sud, els tractats amb els Estats Units, amb Canadà, etc. Vull dir, què opinen vostès? També informen sobre això? Els hi demanen informació sobre això? O bé el criteri?
No sempre esperem que ens demanin, a vegades agafem una iniciativa i ho fem pel nostre compte. El que és cert és que, clar, el món desenvolupat, i s'ha acusat moltes vegades a la PAC de ser un element distorsionador del comerç internacional, això ho sabran els nostres amics pagesos. Per què? Perquè hi ha molts països del tercer món que el seu model de desenvolupament és bàsicament un model agrari. I aleshores la seva sortida és que aquests productes puguin anar cap al primer món, que és el que té capacitat de compra, no? En aquest aspecte, molts tractats d'aquests, a l'hora de fer concessions a tercers països, la concessió que fan és una cama agrícola. Jo crec que els nostres agricultors, per una banda, tenen dret a exigir, i això ho fan bé, de dir, escolti, els productes que entrin a Europa han de complir les mateixes condicions que es demanen aquí, condicions mediambientals, condicions sanitàries, condicions de residus, etc. Però a la vegada han de també tenir en compte que els mercats s'estan canviant. Abans Europa era la gran consumidora de productes agraris, avui en dia hem d'anar a mirar molt més cap a Àsia, cada any incorpora 100 milions de persones que passen de la pobresa a tindre capacitat de consum i volen consumir. Si agafem Indonèsia, si agafem Bangladesh, fins i tot, clar, són països amb una forta demanda i també ens hem d'acostumar una mica a canviar els nostres mercats i saber que hem d'obrir noves fronteres, i per això també necessitem estructures comercials una mica més sòlides de les que tenim. i promoció comercial, que això sí que hi pot introduir el govern i tal, a fer promoció comercial. Amb això pot ajudar bastant.
Vostès, els seus amics que s'orienten, que se van a buscar informació, o bé que els donen informació, són solament els productors o també el sector industrial? Més el sector industrial que el sector productiu?
No, nosaltres agafem informació dels dos, però sobretot ens seguim molt per informacions d'estudis de prospectiva que fan els grans organismes, és a dir, què fa la FAO, què està fent Nacions Unides, què està fent l'OCDE, perquè una mica són els que estan marcant les tendències, els que estan dient, escolta, anem cap a no sé on. Però, per exemple, en el sector de la fruita tenen un element a favor, ells, que és que cada dia la gent vol una alimentació més saludable, i la fruita, evidentment, forma part d'aquesta alimentació saludable. Ara, malgrat això, veiem que el consum de fruita per càpita a Catalunya ha disminuït una mica, i el preu també. Aleshores, aquí potser sí que aquí faltarien una mica de campanyes de recolzament per part de diverses administracions, no només agricultura, sinó de sanitat, no sé què, de dir, escolti, si volem una alimentació sana, la fruita hauria de formar part de la dieta mediterrània, com realment forma, no?
I nosaltres, com a institució, allò que diem aquí, sortim a prendre el sol, nosaltres hem fet unes jornades també, sortim a prendre el sol, vostès també surten a comarques a fer divulgació del que vostès estan observant, o estan captant, o estan preveient, etcètera, etcètera.
Amb això
com això fer, arriba a...
Amb això hem de ser crítics perquè som bastant centralistes, no? Perquè fem moltes coses a Barcelona i poques al territori, eh? Però malgrat això, fa poc vam estar fent una jornada a Girona, precisament a Girona, amb la Universitat de Girona. Fa poc vam estar a Ibars, precisament amb els amics de la cooperativa d'Ibars, que ens vam comprometre amb ells a fer una mica d'alguna jornada aquesta de prospectiva de futur. Estem en tractes amb moltes comunitats de regants, precisament per aquests temes, de dir, escolta, la millor política de desenvolupament rural, i d'això n'estem convençuts, és fomentar el regadiu. I per fomentar el regadiu, doncs, hi ha molta gent que hi posa traves i que s'ho posa, i bueno, doncs això una mica ho hem d'anar amorteint, però amb dades tècniques, no amb discussions filosòfiques, sinó posant paper sobre la taula i dius, escolta, també es cuida el medi ambient, que les terres es treballin, que no s'embusqueixin, que hi hagi una activitat, etcètera, etcètera. I doncs aquests temes doncs, també es van posant sobre la taula i jo crec que ajuden a que doncs, la Segarra Garrigues s'avanci, la Gerri Balaguer s'acabi, el Canal d'Urgell ara doncs, es modernitzi, que tots sabem que l'aigua és necessària, però s'ha de fer amb el mínim d'aigua possible, no? Totes les coses.
I abans d'entrar en aquests temes que el senyor Sala ens ha ficat sobre taula, que ja estaven previstos aquí, entrarem a fons, una qüestió al Pere. Què opines tu dels tractats que ja estan fent? Els veus positius, els veus negatius? Quins són els positius, quins són els negatius? Donaries mà oberta amb aquests tractats o seríeu més rigorosos amb la seva aplicació?
Home, jo crec que amb el tema de tercers països, de les normes sanitàries que ens exigeixen aquí, crec que, home, com a productor d'aquí, doncs, hi ha una diferència significativa. Llavors, jo crec que, per exemple, països, com hem dit, asiàtics que entren, també tenen un nivell d'exigència bastant alt, ni que no sembli. D'acord que llavors arribi producte amb unes condicions sanitàries o diguem-ne, o de fitosanitaris diferents, doncs es reparteixi tot, però els països asiàtics també tenen molta exigència a l'hora d'exigir un producte traçabilitat, exigir un sanitàriament quin producte compren, què estan fent, crec que són molt exigents en aquest sentit.
Ja tenim la connexió?
Sí, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el senyor Joan Graells, porcicultor, com dèiem a l'inici del programa, de Cercle Tancat. Molt bona tarda, bon vespre, Joan.
Bon vespre a tots.
Hola, benvingut a l'Agrografia de Ràdio Balaguer. El Josep li farà la primera qüestió, Josep.
Joan, bon vespre.
Bon vespre, Josep.
Com estàs? Com aneu, bé?
Bé, home, bé.
Estupendo. Mira, aquí tenim aquí uns bons amics, el senyor Jordi Sala que és el president de la Institució d'Estudis Agraris Catalans, per tant, té una vessant i una perspectiva, a veure si està d'acord amb tu, si teniu la mateixa objectiu. I després tenim aquí amb un gran fruticultor, que és de Bellvís, el Pere Arderiu, que hem estat debatint aquí el tema d'acord amb els estudis que fa el senyor Sala. Li vols fer alguna qüestió al senyor Sala? Joan, vinga, endavant, que el tens aquí.
Sí, home, avui, per exemple, ahir va sortir en un mitjà de comunicació de la província de Lleida, 3 pàgines dedicades solament al porcí, en aquests moments que diuen dolços que vivim. Jo no hi estic totalment d'acord. Ara estem recollint els resultats, els esforços, el sacrifici de 14 o 15 anys d'esforços i treball dur. Però què vull dir amb això? Que si ens fixem en aquestes 3 pàgines que surten aquest mitjà de publicació, només es parla d'estudis i estadístiques. Avui el món funciona per aquí. Tothom, les empreses, tots miren les estadístiques, els increments, etc, etc. Aleshores, avui que tenim el director, jo li voldria preguntar, es pot encara aprofundir més amb les estadístiques i els estudis que tenim en l'actualitat?
Home, sempre es pot aprofundir més perquè cada vegada hi ha més capacitat de poder treballar números i poder treballar dades. El problema és tindre aquestes dades de base i tindre-les fiables. Aquest és el problema. Ara, jo no vaig llegir aquesta informació d'ahir que es va publicar en aquest diari. El que sí puc dir que el sector, com tu dius, és fruit d'un model d'èxit que hi ha hagut durant tots aquests anys, que s'ha treballat bé, hi ha hagut un model que fa que barateixi costos i que es faci un producte de qualitat. I també que hi ha una gran demanda internacional en aquest moment. La gran incògnita, bueno, el gran perill que tenim en aquests moments és precisament no de tipus econòmic, sinó de tipus sanitari. És a dir, si en aquests moments aquesta peste PPA que està avançant a Europa arribés aquí, seria un desastre total i absolut. I, per tant, jo crec que s'està fent molt bé d'extremar tot el que són les mesures sanitàries i, sobretot, els controls de fronteres, que no ens passi res, perquè si ens passés alguna cosa aquí hi hauria un delta baix importantíssim. I l'altre tema, que en segon mesura pot condicionar aquests moments dolços, és el tema de les dejeccions ramaderes, que aquí també bé, tard o d'hora s'haurà d'anar posant, ja s'està fent, però cada vegada també aquest tema, treballar-lo millor.
Què dius amb això, Joan? Què dius?
Molt bé, molt bé, totalment d'acord amb el tema de les dejeccions, que tenen mala premsa, doncs esclar, ara recordem que Catalunya està fent la declaració DAN, declaració de nitrogen, que és pionera a l'estat espanyol, només sols es fa a Catalunya. Ara tots els pagesos i els ramaders, aquest mes i el mes passat, pues, anem una mica de bòlit, ficant els quadernos, el qui ho porta a mà, o les aplicacions informàtiques, en el cas que les tingui, ficant-les al dia per poder-les presentar, i em sembla que ara ho han tornat a plaçar fins al dia 20 d'aquest mes de febrer, però que això s'acabe. Aleshores, pels oients que no ho sàpiguin, pues, aquí han de declarar cada granja els quilos de purín que fa, es tradueix amb el nitrogen i s'ha de declarar a les parcel·les que es tiri la quantitat que es tiri. Això és per saber, pues, que no se'n faci un ús abusiu, sinó que s'apliqui correctament. És el primer any, pues, com que és una cosa novedosa, tant per part de l'administració com per part dels pagesos i els ramaders, costarà una mica, però jo penso que l'any que ve ja ho tindrem més rodat i bé, pensem que és necessari, és una qüestió molt important. Sempre, ho he dit moltes vegades, hem d'anar un pas pel davant del nostre predecessor. D'aquesta manera continuarem sent líders com ja quasi bé som avui.
Joan, tant també, mare, digues.
Tornant a parlar amb el tema de les estudis i les estadístiques, com deia el director, també hi ha un factor important, que avui amb la informàtica les hauríem de tindre, i cada cop s'hi va més, però encara hauria de ser més ràpid, els estudis més ràpid. No ens podem basar en estudis fets l'any passat. Bueno, l'any passat encara recent, però d'un any enrere, diguem. Per què? Perquè el món va molt de pressa, camina a molta velocitat i necessitem els estudis i les estadístiques el més ràpid possible per prendre les decisions que s'hagin de prendre tant les empreses com l'administració com els particulars. Però, com hem dit abans, ens mouem amb aquest món i ho necessitem d'una gran manera.
Joan, que tens contesta amb això?
No, no, jo només em volia explicar una anècdota, i és que fa poc vaig estar en una xerrada que donava el director, us puc dir, el director de Telefònica, i llavors anava passant tot d'estadístiques, i n'hi ha una que diu, perdonin, diu, perquè aquesta és atreçada des de la setmana passada.
Oh, molt bé, molt bé. El podríem felicitar, si només pot.
O sigui que hi ha empreses que realment això ja ho tenen molt al dia i ho tenen molt present de cara a les seves preses de decisions i, sobretot, preses de decisions de cara a la competència.
Jo voldria fer una qüestió mútua, doble, entre el senyor Sala i tu. I creus amb les estadístiques i amb els informes i el senyor Sala, pues, dir... se treballa amb realitat sobre el porcí o és una altra moda de que ara hi ha un bon preu i després hi haurà la moda del baix preu?
Jo personalment hi crec, però des de sempre, perquè és que ens ajuda a prendre moltes decisions les estadístiques. Mira, jo li explicaré una anècdota, perdoni que sigui a nivell particular. Penso que vaig ser el primer ramader que va tindre una aplicació informàtica a la granja de Verres, perquè vaig agafar als anys 83 un informàtic i me la va fer, diguéssim, a mida perquè el mercat no hi era. Per què ho fèiem, això? Pues per saber la producció i l'estadística. I d'aquí pues, s'ha anat desenvolupant i som a l'actualitat, fins aquí hem arribat. Per tant, és necessari i és imprescindible i cada vegada més hi ha.
Senyor Sala, digui.
No, no, que jo felicito que hi hagi ramaders amb aquesta capacitat, no?, d'innovació i d'antelació, i amb això que ens deies a les dejeccions ramaderes, jo crec que està molt bé que es demani això, perquè, com tu deies, és avançant-se, és que quan ens demanin dades les puguem donar amb tota tranquil·litat, sapiguem que ho estem fent bé, però també ja comencem a veure ara que hi ha noves tecnologies. Per exemple, ja això d'escampar els purins així a l'aire lliure s'està acabant, es va ja injectar-ho, no?, a fer ja molta més una bona de precisió. I això serà un següent pas que suposo que aviat ens hi trobarem també d'una manera generalitzada.
Joan, per acabar ja, què li podries dir a l'amic fruticultor i a l'amic fruticultor què et pot dir a tu?
A l'amic fruticultor, jo, com soc representant de Saja, pues, ho he parlat moltes vegades amb el nostre president, amb el Pere Roquer, la fruita ha de prendre el model, no sé si molt acurat, del que ha fet el sector porcí. Una interprofessional forta i que es dediqui a promocionar i a promoure la fruita de gran qualitat que fem en aquest país arreu del món. Nosaltres, quan Rússia ens va tancar l'entrada de carn de porc, que això ja fa almenys 12 anys, en vez de espantar-nos, perquè Espanya o la Unió Europea sols portava a Rússia i el mercat europeu, no ens vam espantar. Van dir, bueno, Rússia és un país dels molts que hi ha al món. Hem d'obrir mercat a tot el món. Aquest és el repte que té la interprofessional. En aquest moment som a 135 països i cada any s'obre com a mínim dos països més. Penso que la fruita, amb una bona campanya de promoció, ha d'obrir totes les fronteres del món. És un model, penso, que es podria extrapolar bastant bé.
Pere, què li dius?
Bueno, jo crec que és veritat, crec que el sector hem de ser valents i si Rússia tanque, pues, com és normal, hem de trobar d'altres vies. També crec que és molt important professionalitzar el sector, fer uns balanços de costos, fer estudis per saber la viabilitat cap a on anem i realment portar un control més acurat que pot ser el món de la pagesia més petit, més familiar, ha costat de ficar-s'hi. I crec que sense por, però també amb molt respecte, perquè hi ha una indecisió, una incertidum al sector que és una mica preocupant, les inversions i encara l'explotació cap a un determinat camí o un altre és una presa important i que condiciona molt tant a diners com a esforç, com a tot.
Bueno, Joan,
tenir les coses més clares.
Doncs aquí hem acabat la seva intervenció avui. Hi ha alguna cosa per al senyor Sala? Li vols dir alguna cosa més?
Bé, pues aprofiteu, eh? Continuar amb la feina que fan i també una altra cosa molt important, que es publiqui sobretot, que arribi als pagesos de peu, als ramaders, perquè puguin, amb les seves estadístiques i estudis, puguin treure el màxim de profit possible.
Senyor Sala, ja la contesta?
Pues...
Pues recolleixo la petició, que passa que normalment ara cada vegada es publica menys en paper i més a nivell digital, que també és més fàcil per poder arribar a la gent després de consultar-ho.
Pues Joan, moltes gràcies per la teva intervenció, t'ho agraïm molt, de veritat, i records per aquí a tots, a la família, a la senyora, etc, etc, i esperem veure't per aquí un altre cop. Moltes gràcies, Joan.
Una abraçada a tots.
Gràcies,
Bon vespre, adéu-siau, adéu.
Josep, anem acabant ja el programa.
Per tant, el senyor Sala, la relació amb els sectors i la vostra institució, vull dir, és fluida o encara que hi hagi mancances de desplaçaments, de no estar a les comarques, etc, etc, com es fa? Si és que es fa?
No, sí, que és millorable, segur. Però, per exemple, el que deia, nosaltres publiquem un butlletí quinzenal i a nivell digital tothom hi pot accedir, i el anem enviant a molta gent, i amb aquest hi ha informació no només nostra sinó coses que estan publicant resta d'organismes, i doncs, a partir d'aquí ho poden consultar, i això és una cosa que fem gratuïtament i tothom qui vulgui s'hi pot apuntar, no? És una manera de donar un servei, ja que és una institució que en gran mesura també és pública, pues, donar tot aquest servei obert a tothom, o sigui que no hi ha cap, i si algú s'hi vol apuntar, pues, és una mica complicat entrar a l'Institut d'Estudis Catalans, perquè com que té tantes filials has de trobar a l'Institut d'Estudis, Institució Catalana d'Estudis Agraris, i aleshores allà trobarà, pues, aquests butlletins i s'hi pot fer apuntar i mirar rebent tranquil·lament.
Ara, senyor Sala, hem passat des de temps endarrere d'agrària, parlem d'agricultura, parlem de pagesia, és un concepte que m'ha assenyat que vostè el digués, perquè no sé, pensava que diria empresari agrari, productor d'aliments, etcètera, etcètera. La pagesia aquí ja la tenim com una cosa, com una eina romàntica de gran apreci, de gran història, però estem ja en un món, com ha dit l'Opere, competitiu, modernitzat, etcètera, etcètera, i com vostè ha dit, en fases d'aquest diàleg. Estem ara ja en un món, potser, diem, d'alimentària, de paisatge i de salut. Vostè això ho podria afirmar o té dubtes encara que entrem en aquesta nova dimensió?
No, ja hi som. Hi havia una enquesta de la Unió Europea que deia si la gent de la ciutat estava d'acord amb que es mantinguessin les ajudes a la pagesia. I era sí, sempre i quan es mantingui el paisatge, es facin productes de qualitat, etcètera, etcètera. És a dir, que això, si s'explica que s'està fent i que es posa en relleu i se li dona la importància que se li ha de donar, jo crec que hi ha d'haver un increment dels ajuts en el sector agrari per la feina que s'han fet. Hi ha un estudi fet que en aquest cas és del professor en Ramon Folch, que explicava, ell havia intentat quantificar, discutible, no?, la manera com ho va fer, però quantificava quin era el valor de la producció que es feia en el sector agrari i quin era el valor d'aquells elements que el sector agrari no cobrava, és a dir, manteniment del paisatge, manteniment de boscos, manteniment de no sé què, etcètera, etcètera. I arribava a la conclusió de que era gairebé 50-50, O sigui, que era una gran producció de béns intangibles que tota la societat en gaudia i que, en canvi, no se li remunerava. Per tant, aquí jo crec que això el sector també ho ha de reivindicar.
Pere,
els paisatges, per exemple, no? Aquestes excursions que ara es fan per veure els camps florits, no? Els camps tots rosats, no? I la gent això ho valora, i també a partir d'aquí després compra, pues, més fruita.
Pere, tu com a fruticultor, com te veus, o com te podries veure, o com te penses que et podràs veure d'aquí un temps curt?
Home, jo crec que hi ha un repte molt important aquí, que és saber trobar el nostre lloc. No serà fàcil, hi ha un canviant, el que era el pagès avui és una empresa agrària, necessitem d'aquests estudis, necessitem d'anar, jo crec que una mica més de col·laboració per ficar-nos avui, per ficar-nos realment a competir amb el món, amb Europa, al 2020 que estem ara. Hi ha uns reptes molt xulos que hi engloba tot, per l'impacte paisatgístic, l'ecologisme, el producte de proximitat, però tot això, pues, que el repte és com ho lliguem i cap a on, però crec que necessitem, sí, l'ajuda d'una mica més claredat de cara a les institucions, de cara al pagès i unificar-nos més com a sector. Si no, costarà de ser competitius al que ens ve per davant i tindre una mica més clar la direcció que ens volen fer seguir, perquè com a empresa petita doncs tens unes dificultats, sigui econòmiques, per ficar en marxa processos que pots veure molt clar quina és la tendència, però a l'hora d'executar-ho ens és complicat. Però crec que és un repte que serà divertit i apassionant.
Senyor Sal, és el moment de reorganitzar l'organització de l'alimentària o no és el moment, o sí que cal fer això?
Jo crec que és el moment de donar veu a gent com la que tenim avui aquí. Gent optimista que creu en el futur i té ganes de batallar. Mentre tinguem aquesta gent al territori, jo crec que hi ha futur, i que ells mateixos es aniran reorganitzant perquè, primer, perquè ho tenen clar a nivell intel·lectual i, segon, perquè les necessitats s'apremien. És a dir, mirem quantes cooperatives, per exemple, hi ha a França, quantes en tenim a Espanya. Aleshores, dius, aquí hi ha alguna cosa que sí que és millorable. Funciona bé, però és millorable.
Però fixi, el senyor que ha parlat del porcí, l'amic Joan Graells, ha dit alguna cosa molt important per mi, que l'he captat. És a dir, que ell diu que tenen una interprofessional. Jo aquí he vingut moltes persones, hem estat parlant de les interprofessionals i no n'hi ha cap, vull dir, no sé, parles de les interprofessionals i és com si fos una cosa estranya, una cosa rara, una cosa que no hi és. I, en canvi, Europa és un dels pilars fonamentals dintre dels sectors productius i comercials. Què passa aquí, que oblidem les interprofessionals? No, els dos, vull dir... Dieu.
Jo crec que és degut, potser, no sé ben bé, com a una falta d'interès o de no voler ben bé. Hi és, però no hi és. O sigui, és un interprofessional que no acaba tampoc de profunditzar ni de solventar, crec jo, o de ficar realment problema damunt de la taula, crec jo, com a agricultor.
I com a estudi agraris, les interprofessionals, per què no actuen com el porcí?
Bueno, hi ha interprofessionals que funcionen millor i altres que funcionen pitjor. Això és segur. Jo crec que és un problema això d'organització, però jo crec que quan en aquests moments que, per exemple, sobretot la fruita de l'os, tant a Catalunya com a Aragó, estan en uns moments molt difícils, és quan es plantegen les coses i a vegades de les crisis venen les solucions, no? I jo crec que en aquest moment és un d'aquells moments que jo crec que la gent amb empenta tirarà endavant perquè això s'arregli i comenci a funcionar. Amb una mica de recolzament per part de qui hauria de donar el recolzament.
Jo crec que avui el recolzament a la part productora, als companys de la part de l'os, ha sigut poc, Arribem una mica tard. Crec que s'hauria d'haver intervingut abans perquè la situació ara realment és greu. Amb tot, en general, la il·lusió que tenim com a pagesos i que vivim al territori és de continuar i de fer-ho bé. I la il·lusió hi és, però realment hi ha una part dels professionals que l'han perdut. I jo crec que una de les coses és, s'ha també de ser una mica crític, que s'ha arribat tard o les solucions que hi ha hagut han sigut poques i molta gent... Hi haurà una part del sector productiu de l'os que realment costarà de remuntar.
Sònia, si em permets, dues preguntes per acabar ja.
Un parell i acabem,
gràcies,
Josep.
Molt bé. Amb ells dir-los, ara s'ha parlat de les aigües, dels recs, així per sobre, i de tota una sèrie de coses molt intel·ligents, com que tenim els nostres oients sàvies, ja ho aniran captant. Hi ha una qüestió de dir... Aviam, té que haver un motor que espenyi tot aquest món alimentari, etcètera, etcètera, i d'entorn rural. Creu que seran les comunitats de regants, les cooperatives, els consells comarcals? Qui té que ser qui espenya això? Les organitzacions professionals? Un conjunt de tot? Una coordinació? Com ho veuen vostès, això?
Jo crec que cadascú ha de fer el seu paper. Aviam, a Catalunya tenim la sort que tenim grans productors, tenim productes de molta qualitat i tenim una gran indústria agroalimentària darrere, que això fa també que puguem funcionar. Ara, per exemple, estaria molt bé que tinguéssim el corredor mediterrani fet fa temps. Això ho han d'impulsar uns altres sectors. Ja no depèn estrictament del sector, no? I que facin un corredor mediterrani ben fet, que no et xafi tots els camps de conreu, que també sàpiguen per on passa, no? Perquè és molt fàcil fer línies rectes. Hi ha un aeroport de Lleida que també podria ajudar. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements. Tenim un pufle sobre la taula que, si cada un dels actors d'una manera coordinada ho va tirar endavant, jo crec que hi ha un potencial de desenvolupament de l'agricultura, sobretot de les terres de Lleida, molt important encara. No ha tocat sostre.
Pere, quins són per tu els actors que hem dit, que hem esmentat?
Jo crec que el que s'hauria de fer entre tots és intentar trobar tothom, ficar el seu, si no ens ajuntem i procurem cadascú donar la part una mica més en sèrio del que poden donar cada part, serà difícil d'arribar a una entesa o a una cosa més definida. Espero que tothom, tant les institucions com la Pescons, els òrgans que hi ha entremig, ens posem una mica les coses damunt de taula i es treballo amb una línia més concreta.
Si no... tu, com a persona d'Urgell, regant del canal d'Urgell, el pare, recorda que va ser president del canal d'Urgell,
sí. Doncs
com ho veus aquesta nova dimensió de modernització del canal que voleu portar a terme?
Home, jo crec que és algo quasi bé pels moments que estem necessari. Per primer, per competitivitat, segona, per antiguitat de lo que és la manera que estem de regar a manta o per gravetat. Avui ja és algo que ens queda antiquat, i per ser competitius i per aprofitament i per tot, crec que és important que es faci un pas endavant i s'intenti ja d'una vegada la modernització a tot el que és els canals d'Urgell i la zona frutícola o la zona bona que tenim aquí, que la disponibilitat d'aigua la tenim, i el que hem de fer és aprofitar-la al màxim de bé que puguem. Crec que és important per a nosaltres.
Senyor Sala, la cosa hídrica, la cosa d'aigües, del canal, etcètera, com la veu vostè, que va ser també director del
Gran
Rural?
És el gran repte de futur, ja deia abans. El regadiu és el que més lliga a la població, és el millor element de desenvolupament rural, però també és cert que l'aigua ha de servir per l'agricultura, ha de servir per la indústria, ha de servir pel turisme, ha de servir pels cabdals ecològics, etcètera. Vol dir que hem de fer un ús molt racional i molt eficient de l'aigua, i el canal d'Urgell necessita urgentment, jo crec, una modernització.
Doncs aquí acabem això, ha sigut una d'aquells diàlegs, d'aquelles entrevistes, d'aquella presència de dues persones molt sàvies, molt intel·ligents, i que han transmès moltes coses, molts factors, i que molt agraït per poder estar aquí. Però com hem dit al principi, si no sales, si m'ho permet, farem una tancada amb el senyor, amb el Pere Arldriu, ja que va ser... vam tractar amb la nostra joventut junts, oi? Sí. vam tractar sobre assumptes fruiters, etcètera. Pere, va, però acabar, diguis alguna cosa. Què vols dir?
Bueno,
quin mensatge dona
en
general?
Moltes gràcies per haver fet col·laborar en aquesta tertúlia, això el primer, i bueno, jo vaig estar com a alumne del senyor Joan Maria Roig a l'escola, i bueno, i ara com a cap de l'empresa de casa, doncs crec que és un moment delicat, que també per una altra banda els que vivim del sector, el que hi viu és perquè l'estima i perquè creu que hi hem de trobar una possibilitat, el que passa que és un moment que realment hi fiquem tots de la nostra part, o... I és un moment crític que es pren decisions i es fan les coses molt bé i són costoses. Estem davant d'un repte canyero, que diria jo.
Molt bé, doncs, senyor Sala, gràcies per haver vingut. Deixem-ho dir quatre paraules amb ell i esperem una altra vegada tindre'l aquí. Ja sap que hi ha una jornada el 28 d'abril sobre entitats i la coordinació amb el món agroalimentari, i com vostè sap que l'està invitat i està és també ponent d'una de les ponències que es donarà allí. Per tant, moltes gràcies per haver vingut aquí.
Moltes gràcies a vosaltres i bon vespre.
Molt bon vespre. Pere, records a casa.
Moltes gràcies.
Molt bé, agraïm als nostres convidats haver participat en l'agrografia d'aquest dilluns, i nosaltres, Josep, anem a fer ara el repàs a l'actualitat agrària i a l'agenda.
Molt bé.
Obrim en primer lloc el repàs a l'actualitat agrària, destacant avui que Unió de Pagesos reclama que el sector de la pagesia sigui un sector estratègic i cabdal en el conjunt del país. En el 13è Congrés Nacional celebrat aquest cap de setmana, l'organització ha aprovat la declaració de Falset en què es demana que s'impulsi una nova llei catalana de la cadena alimentària que reguli els preus dels productes. El document també inclou la demanda de retirar els ajuts a aquells pagesos que la seva activitat agrícola sigui inferior al 25%. A més, el sindicat també ha renovat la Comissió Permanent Nacional, que s'ha reduït a 7 membres, així com els coordinadors territorials. D'altra banda, també en l'àmbit agrari, destacar que les obres al canal d'Urgell per reparar els danys provocats per la llevantada dels dies 22 i 23 d'octubre de l'any passat estaran enllestides a finals de febrer o principis de març. Així ho ha explicat el president de la comunitat de regants del canal d'Urgell, Amadeu Ros, que també ha assegurat que la infraestructura estarà a punt per començar la campanya de reg per Sant Josep a mitjans del mes de març. Els danys al canal ascendeixen a 3 milions d'euros, la meitat dels quals corresponen a desperfectes a la infraestructura de regadiu. L'altra meitat són danys produïts als desguassos. Destacar també que la consellera d'Agricultura, en aquest cas Teresa Jordà, ha anunciat noves accions perquè els productors de fruita catalans puguin disposar de liquiditat per fer front a la campanya actual en el context de crisi de preus. Jordà ha avançat que la conselleria està treballant en una línia de crèdits per a circulant que podrien arribar fins a 35.000 euros a través de l'Institut Català de Finances. Jordà ha assenyalat que la conselleria està fent tot i més per ajudar el sector de la fruita dolça, però també ha demanat el mateix compromís al Ministeri d'Agricultura per fer front, ha dit, a una campanya difícil, marcada encara pel tancament de fronteres del govern rus als productes agroalimentaris de la Unió Europea, que ha provocat, ha assegurat, excedents de producció i preus baixos. Destaquem també que el Departament d'Agricultura continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, el PDR.cat 2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. El 20 de desembre de l'any passat es va fer efectiu un primer pagament corresponent al 87% de l'ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques de la campanya 2019. Recentment s'ha fet, d'altra banda, s'ha abonat el pagament de l'import corresponent al 13% restant d'aquest ajut per a la campanya 2019. En total s'hauran pagat gairebé 11 milions d'euros. Aquest ajut s'emmarca, com dèiem, dins del PDR.cat 2020 amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, és a dir, el FEDER. L'objectiu d'aquesta línia és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable que possibiliti la conservació del camp i mantenir, entre altres, i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Com sempre, dins d'aquest apartat ens fem ressò també d'alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que encara estan en termini, per tant, que es poden demanar a dia d'avui. Per exemple, l'ajut a la promoció de productes vinícoles en tercers països per la campanya 2020-2021. També es pot demanar l'ajut a l'emmagatzematge d'oli d'oliva, els ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica i, entre molts altres, també els ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i també del sector de la pesca. I com sempre arribem al final de l'agrografia repassant diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Avui els en recomanem tres concretament. La primera d'elles es fa aquest dimecres 12 de febrer a Vilagrassa. És la quarta jornada de poda d'ametllers en regadiu. L'ametller en regadiu té una potencialitat productiva molt elevada. La poda contribueix a assolir aquesta producció, ja sigui en arbres de fins a 5 anys, en què una poda de formació curada és essencial pel seu bon desenvolupament futur, o ja sigui en arbres de més de 5 anys, en arbres ja formats o on la poda esdevé, en aquest cas, auxiliar i més senzilla. Aquesta jornada es farà a 2:15 del matí, començarà a 2:15 del matí, com dèiem, a l'Ajuntament de Vilagrassa, i s'allargarà fins a 2:15 del migdia amb una visita al camp inclosa. L'altra jornada que el recomanem porta per títol Producció de pistatxos en regadiu. Es farà a Serós aquest proper dijous, dia 13 de febrer. En aquest cas es farà al vespre, al casal municipal de Serós, de 8:15 fins a 9:15. El conreu del pistatxer en regadiu és una alternativa molt interessant per la zona del Baix Segre i per altres zones on les condicions agroclimàtiques són molt propícies. Les altes temperatures a l'estiu i el fred hivernal són necessàries pel bon desenvolupament i producció de qualitat d'aquesta espècie. L'any passat, el 2019, va entrar en funcionament, en producció, als 4 anys, la primera finca de pistatgers de 15 hectàrees plantada el mes de març de 2015 aquí a la demarcació, avançant-se un any a les previsions i corroborant així la bona adaptació esperada. L'Ajuntament de Serós i altres col·lectius exposaran la jornada per donar a conèixer aspectes principals d'aquesta producció d'aquest projecte. Com dèiem, es farà al vespre de 8:15 a 9:15 al casal municipal de Serós. I la darrera jornada que el recomanem avui porta per títol Aplicació de dejeccions ramaderes i fertilització orgànica en la fructicultura. En aquest cas tindrà lloc a Corbins el dilluns dia 17 de febrer de 5:15 de la tarda a les 7 del vespre, concretament a la sala 1 d'octubre de l'Ajuntament de Corbins. La fructicultura continua sent un motor d'economia al Segrià, així com en moltes altres zones fructícoles de Catalunya. És per això que l'objectiu de la jornada és tractar aspectes lligats al decret 153/2019 del 3 de juliol de gestió de la fertilització del sòl i també de les dejeccions ramaderes, concretament com afecta tot plegat als productors. Per altra banda, també es tractarà sobre els beneficis que s'obtenen utilitzant adobs orgànics en la fertilització i fertirrigació. I amb aquestes recomanacions d'aquestes tres jornades tècniques que tindran lloc properament aquests propers dies aquí a les nostres contrades, posem el punt i final a l'agrografia d'avui dilluns 10 de febrer. Com sempre, ens acomiadem amb música, avui amb la cançó que porta per títol La fruita més primerenca, La fruita més primerenca d'Adolfo Osta. Amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona nit.
Quan l'arbre no vol la fulla, quan l'arbre no vol la fulla i ella tota sola cau, i vos amb altri festejau. I vos amb altri festejau i en mi campau on s'avuia. Ai, la fruita més primeranca, i que la fruita més primeranca i ne la flor de la medle, i senyor rei un altre encer, la reina en el corral té una pomera hivernanca. Ai, que és la fruita més primeranca, i que la fruita més primeranca, ai, que n'é la flor de l'ametler. Ah! cada dia de mateix, cada dia de mateix, quan m'aixec m'arrenc la cara i ben qui faig una rialla. I ben qui faig una rialla per aquí. Se'n vol riure de mi.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.